Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida. Puntuals, com sempre, són les 12 i 20 minuts. Divendres avui, 2 de novembre del 2011, hores d'ara, amb 13 graus a la ciutat de Lleida. És un dia en el que hem començat amb pluja, però que ara buscarem aquesta previsió meteorològica pel que queda de dia i també de cara al cap de setmana. És un dia entre festius, bueno, entre festius, ahir festiu, demà dissabte, que no és festiu per tothom, però entre festiu i cap de setmana, però aquí estem, que a nosaltres ens agrada estar fent-te companyia, que és la ràdio, la companyia, la informació, la immediatès. Farem una repassada de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Buscarem concerts de música en directe amb el Melo Malo de l'Andrés Rodríguez. Avui estaran amb nosaltres els joves de l'associació Down Lleida amb el seu espai La Nostra Tarda, i encara ens quedarà temps d'obrir la finestra dels records abans de la una. A partir de la una repassem la cartellera, les estrenes. Sí, les van fer dimecres, però encara tens el cap de setmana per endavant per anar al cinema. I la Laura González ens explicarà quines són totes aquestes novetats. I a partir de dos quarts de dues, la rematada final amb les nostres prescriptores de l'Espai Groc, amb totes les activitats de l'Auditori, del Teatre de l'Escorxador, del Teatre de la Llotja, de la Biblioteca Pública de Lleida i del Caixa Fòrum. L'Espai Groc, que ens durà fins a les dues de la tarda. En fi, que tenim 13, fregant els 14 graus. Busquem aquesta previsió meteorològica. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui continuarà el cel amb aquests intervals de núvols mitjans o alts en general, però el Pirineu es manté el cel molt tapat, encara amb precipitacions febles durant la tarda. Sobretot han de caure a la banda nord del Pirineu, a la Vall d'Aran, especialment amb una cota de neu a partir dels 1.600 metres. Les temperatures no variaran molt. Hi haurà màximes de 16 graus a Lleida i Balaguer, 14 graus a Tàrrega, 13 a la Seu i 8 graus a Viella. El vent bufarà de l'oest i es mantindrà suau. Demà dissabte tindrem un cel molt clar en conjunt, jornada assolellada demà, també diumenge. Demà al matí, però amb boirines a l'interior novament, i les temperatures màximes pujaran una mica més. Les mínimes, en canvi, han de baixar també una mica aquesta nit amb glaçades febles al Pirineu. S'esperen mínimes de 4 a Lleida i Balaguer, 3 graus a Tàrrega, 2 a la Seu d'Urgell i 2 sota 0 a Viella. El vent bufarà de l'oest i nord-oest, fluix, però al matí podria ser més intens al sud. I diumenge, sol també, com dèiem, amb núvols alts i prou, boirines al matí a l'interior. Les temperatures seran més altes, sobretot pujaran al Pirineu, i el vent bufarà de l'oest més suau.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez. Baby, I'm
Sapa, que saps que tenim el nostre WhatsApp perquè puguis enviar missatges. 664-526-180. Oh, 664-526-180. Ja saps que tinc debilitat per aquesta cançó de cara al cap de setmana. No em preguntis el per què, perquè no ho sé. Però recordo que un divendres va coincidir, em va fer una recàrrega d'energia, d'ànims, i vaig dir, mira, aquesta cançó és la que de moment posarem divendres, a no ser que me'n proposis tu una i em sembli millor que aquesta. Ni tan sols el que diu la lletra, crec que no parla del cap de setmana, però mira. Animal, són els Maroon 5, des de l'any 2014, dins del seu treball B baixa, per arribar al cap de setmana. En fi, que busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Comencem parlant de successos. Detingut per robar en un restaurant de l'Avinguda de l'Estudi General de Lleida. El mateix lladre ha estat arrestat altres tres cops en el darrer mes, també per delictes contra el patrimoni. Quants cops més ha de fer falta? Quants cops més ha de fer falta? És que, clar, en un mes, quatre vegades. Quatre vegades. Com es medeix això? Hi ha presó preventiva per segons quines coses? No per segons quines altres. Quatre vegades en un mes, eh? Detingut a Lleida per llançar una pedra a una conductora i intentar agredir agents de la urbana amb una navalla. La dona va perdre el control del vehicle, però va poder evitar accidentar-se. I trànsit. Demana màxima prudència per aquest pont de Tots Sants davant l'alta mortalitat en vigílies de festius i caps de setmana. Si estàs de pont, ull, ho vam recomanar ja dimecres. Jo sé que vas marxar segurament dijous, però avui és divendres i encara tindràs trajectes d'aquests de carreteres secundàries, ull, i sobretot a l'operació tornada. Si marxes avui, el mateix. Les condicions climatològiques, doncs, són les que són, amb una tardor. Humitat, podem enganxar pluja, més fred, etc etc. Però, a més, distraccions, el mòbil, totes aquestes històries, ull, perquè són mals companys de viatge amb vehicles. Ah, i també una altra cosa, recorda de posar-te el cinturó de seguretat, que ja ho donem per fet, però encara hi ha gent que no. I mira si hi ha gent que no, que et diré que l'última xifra que he vist publicada m'ha semblat altíssima. Un 16% de les persones que han perdut la vida en accidents no portaven el cinturó cordat. És a dir, dels que han perdut la vida, un 16% no portaven el cinturó. Quanta gent hi ha que no porta cinturó? Moltíssima, massa. Ahir, dia de Tots Sants, Cervera va inaugurar un espai al cementiri dedicat a les morts gestacionals. Pioner a Lleida i el segon a Catalunya. Es tracta d'un lloc simbòlic per ajudar les famílies a passar el dol, presidit per una olivera. I per cert, que el Festival Internacional de Poesia de Lleida 2018 reivindicarà les trajectòries de Pedrolo i Maria Mercè Marçal. El certamen, que reunirà una cinquantena d'autors i professionals, tindrà lloc del 19 al 23 de novembre a la capital del Segrià. Parlem d'esports, ho fem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
D'acord, ara amb el cotxe. Porteu el Tucson per la foto amb el model.
No hi és.
Com?
Que l'han venut.
Normal. Un Hyundai Tucson Diesel amb un descompte de fins a 7.500 euros és lògic que es vengui fins al de l'anunci. Últimes unitats en estoc. Finançant amb Banc Cetelem S.A.U. fins al 31 d'octubre. Més informació a Hyundai.es.
Control motor. Avinguda de les Garrigues 68. Lleida.
Doncs un cap de setmana en el que tenim motor. Gran premi d'Indonèsia, on hi haurà Marc Márquez ja campió del món i on llegia avui que ja ha fet unes quantes salvades d'aquelles made in Marc, però que a vegades no cal tibar tant la corda, que es pot acabar trencant. També tindrem les jornades habituals del cap de setmana. Diumenge a les 5 de la tarda, en futbol, Castelló, Lleida Esportiu. Avui, a les 9 del vespre, avui divendres, bàsquet, Ourense, Força Lleida. Recordem que el Força Lleida és el líder. I amb hoquei, diumenge, però a les 12 del migdia, al pavelló 11 de setembre, Lleida Llista, Igualada, segon contra quart.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ja està aquí amb nosaltres la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
I amb la Mari Carmen ja sabeu que fem memòria, recordem tal dia com avui, ara ja ben posats al mes de novembre, però de fa 25 anys, per tant, un 2 de novembre de l'any 93.
L'any 93 es va informatitzar el cementiri.
Mira.
Un ordenador atenia les consultes sobre la ubicació de nichos de familiars i amics. La paeria també volia instal·lar un telèfon públic al cementiri. L'incinerador es va fer servir per cremar també totes les escombreries que generen aquests dies a tots els departaments del cementiri.
Clar.
O sigui que també li van donar aquesta utilitat. La tecnologia lleidatana arribaria a Bolívia per la seva transformació en regadiu. La zona, a 4.050 metres d'alçada, arriba a assolir els 20 graus sota zero. Rex Costa i els missioners volien col·laborar en altres plans de desenvolupament. Una organització humanitària va posar en rec 50 hectàrees a la zona del llac del Titicaca. Llac Titicaca. Mm-hmm. També el restaurador lleidatà José Antonio Ferrer va denunciar l'estat de deteriorament de la capella de l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Una peça única del segle XVIII, pràcticament desconeguda en aquells moments pels lleidatans. El restaurador va manifestar que els marcs dels quadres estaven a l'aire lliure sense cap sostre. També el castell de Florejacs es convertiria en el tercer castell de Lleida que s'obriria al públic. La fortalesa es podria visitar lliurement tots els diumenges al matí i prèvia reserva durant la resta de la setmana. Pròximament, altres castells de la Segarra estava previst que se sumarien a la ruta actual. En aquells moments, Lleida era la menys agraciada per les ajudes de joventut. Les 175 entitats juvenils van rebre 35 milions de pessetes l'any 92. El Segrià i l'Urgell, les zones més beneficiades. I continuem a l'Urgell, que veia polititzada i inacceptable l'oferta del govern per gestionar l'embassament de Rialp. Un canal d'enllaç uniria l'Urgell amb el Segarra-Garrigues. Es va aprovar un manifest per pressionar a la Generalitat i a la Confederació. Proposaven la unió dels regadius per demanar un tercer pantà que acabés de regular el Segre.
Molt bé.
I acabem amb lo marraco.
A veure.
Lo marraco va ser l'última incorporació a la sèrie de monuments de Lleida en miniatura que va realitzar el conegut comerciant de la zona de Portaferrissa, el senyor Manolo Fregola. Un record més pels que visiten la nostra ciutat de Lleida, el marraco en miniatura.
Marraco és el marraco, eh? Gràcies, Mari Carmen, bon cap de setmana.
Igualment.
Oye, Fernando, la tarde yo creo que... Exactamente,
claro.
Nos acerca la mirada a historias humanas, con nombres y apellidos, ¿no? Esas historias que nos aportan también a todos una perspectiva diferente de lo que sucede a nuestro alrededor.
Entretenimiento, diversión, emoción, la tarde de 3 a 7.
De lunes a viernes, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Oye, ¿Juan no viene a la reunión?
No, no viene. Se ha tenido que ir a su casa porque le han entrado a robar.
¿Y qué ha pasado?
No sé. Esta mañana le ha llamado la asistenta que al llegar estaba la puerta abierta y forzada.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Para tener lo último en tecnología móvil, no hace falta pagar mucho más.
Ahora, con los supertecnoprecios del Corte Inglés, tienes un smartphone Huawei P Smart DS de 32 GB y cámara de 13 más 2 megapíxeles por solo 189,90€.
Adelántate al Black Friday con los supertecnoprecios del Corte Inglés.
Mucho más que un buen precio.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estás informat.
Doncs apa, que tenim ja 3 minuts per sobre de 1:15 i quan sona aquesta sintonia, a part de recordar-nos que estem a divendres, jo la setmana passada li deia a l'Andrés, jo és que fins que no escolto aquesta sintonia, per mi no comença el divendres, perquè és que és veritat que aquí al magazín de migdia, a partir d'ara, comencem a parlar d'activitats, espectacles, cultura, música, oci, i és el que dona el tret de sortida, l'Andrés Rodríguez, redactor en cap del diari La Mañana. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, Ollea.
Bueno, ya estamos a viernes, aunque sea aquí entre medio de festivo y fin de semana.
Bueno, ya estamos a un mes ya de despedir otro año, ¿eh? Y acuérdate siempre que bienaventurado el mes que empieza por Todos los Santos y acaba por San Andrés.
Sí, señor.
Que es
verdad,
claro.
Es verdad. Bueno, ¿fue bien el castañazo?
Sí. Yo, bueno, unos por ahí con de Halloween, yo iba de castañazo, yo reivindico la castañada porque
claro,
como es mi día, pues puedo elegir, ¿no?
Claro.
Pero bueno, los que vayan haciendo veneración a los muertos ya se apañarán. O sea,
bueno,
a mí los yanquis me interesan bien poco.
Es falta de información, yo tampoco me he puesto a buscarlo, pero bueno, así aparentemente tampoco parece que sea una celebración muy así. Pero bueno, también hay muchas casas que han hecho las dos cosas, ¿eh? Panellets y castañas en la mesa y decoración con calabazas y historias en casa. O sea que, bueno, se va fusionando todo, ¿eh?
Yo creo que se ha mezclado de tal manera que hay mucha gente que lo llama ya el castawin.
El castawin. Solo nos faltaba eso. Yo, hablando de música, a mí todo el tema de la fusión en música, ¿qué quieres que te diga? Me deja un poco frío. normalmente, salvando excepciones. O sea, si es rock es rock, si es pop es pop y si es Exacto. clásica es clásica. Pero aquel tema de, no, aquí lo fusionamos todo, pues con las fiestas igual. Oye, si haces la castañada, haces la castañada, y si haces Halloween, haz Halloween, pero no fusiones cosas que no sé, al final no sé cómo quedan.
Como dice el viejo dicho, ¿no? Al pan pan y al vino vino, se ha acabado.
Y ya está, jolín. En fin, oye, ¿tenemos música en vivo este fin de semana?
Siempre Venga. Tenemos mucha música y mira, tenemos a Los Vinagres esta noche en el Café del Teatro.
Los
y a
Vinagres.
Las 10:30. Los Vinagres, sí. Ay. Que bueno, es una banda de Canaria, es un trío de rock volcánico, le llaman ellos.
Ah.
Acaban de sacar su primer disco, Los Volcanes, ¿no? Como se titula, obviamente. Y bueno, pues los tenemos ahí en directo y parecen bastante interesantes esta gente, ¿eh?
Muy bien.
Yo los vi, tuve la oportunidad de verlos en un concierto de Radio 3, de La 2, y me gustaron bastante.
Muy bien.
Los que se vayan a Talar, a Loquios, tienen una nueva cita con el Dona Job, que viajan al Music Experience esta tarde, que es un dueto, mira, aquellos son canarios, estos son mallorquines.
Uh-huh.
Y bueno, y así nos vamos a mañana sábado. Mañana sábado tenemos una gran cita también en el Café del Teatro, que viene Gaby con los Gatos Salvajes. Gaby Alegret fue el líder de los Salvajes, que ha sido una de las bandas históricas del rock español.
Uh-huh.
Y después de estar un tiempo dedicándose a la promoción y todo esto, pues ha decidido volver otra vez al ataque. Ha montado una banda de instrumentistas muy interesante y viene a presentar su primer disco, que bueno, que son Vientos de Libertad, y que se podrá escuchar pues mañana en directo a partir de... Abren puertas a las 11:30, a las 9:30, perdón, a las 10:30 está previsto el bolo. Anticipada vale 12 euros, 15 en taquilla, y yo creo que la gente podría aprovechar para ver a... Yo recuerdo al Gaby cuando estaba con los Salvajes, que en los años 80 actuó en la Plaza San Juan, estaba aquello a reventar, y tiene un bolazo que bueno, de aquellos que han... que forman parte ya de la memoria histórica de nuestra ciudad.
El que lo lleva dentro le cuesta dejar los escenarios, ¿eh? A veces se apartan unos años, pero tienen que volver, ¿eh?
Sí, sí, y además él dice que desde entonces no había vuelto a actuar aquí en Lleida, o sea, fíjate.
Bueno, razón, pues venga. ¿Qué más?
Bueno, tenemos también el sábado, pues en Balaguer están ya con las fiestas del San Cris, y a las 11:30 y hay un concierto... para los que les interese, que van con las entradas, han vendido bastantes anticipadas. Están Van de Col como teloneros, pero está Jarabe de Palo, que está haciendo la gira 20 años. Jarabe de Palo, vaya palo de Jarabe.
Bueno, de todas maneras están haciendo la gira de despedida, ¿eh?
Exacto, sí. Pero no creo que el Pau Donés se despida, ¿eh? O sea, él sabe cómo manejar los tiempos y lo ha sabido hacer siempre. Y además, fíjate qué composiciones más sencillas que hace y cómo ha triunfado el colega.
Sí.
Pero bueno, el Jarabe de Palo, la gira de 20 años, será el último Jarabe, de momento, para los que quieran ir allí, a Balaguer, pasar, pues bueno, y de paso, pues disfrutar de las fiestas.
Uh-huh.
También tenemos en el Legend, el sábado a las 11, tenemos al amigo Antonio Herreros, tocando junto con Más Correa dueto. En el Sisbris tenemos a Jordi Viladomat, que interpreta con voz y piano en directo los grandes éxitos del rock y el pop de los 70 y los 80. Pues músicos, pues imaginaros, el Elton John, el Freddie Mercury, David Bowie...
Casi nada, ¿sabes? O sea, nada.
Sí, poquito de todo.
Sí.
En el línea tenemos, después del concierto de Gaby, estará nuestro amigo Guillem Tártalo, enfundado en su alter ego como el de reverendo Hot Foot Jackson.
Sí, señor.
Que hará una sesión de rock and roll salvaje, nunca mejor dicho, porque será como continuación de la fiesta de la fiesta que tienen allí.
Muy bien.
En Esborges Blanques, en el concert de Leslavia, viene un tío nuevo que se llama Dani Rifa, pero se ha bautizado como Tremendo, y bueno, hace varias historias diferentes, viene con toda la banda, y bueno, son todas estas cosas nuevas, mola echarle un vistazo por si acaso, porque te puedes llevar una sorpresa. Y sorpresa la que nos llevamos el sábado pasado en el Festival del Ben Rock, que hicieron su edición más extrema, con 5 bandas, 3 de ellas del Pepe Marín Rock, y 2 valencianas, una de ellas el Noctem, que bueno, que han recorrido 24 países y actúan más fuera que aquí. Para que veas.
Bueno.
Lástima de que, como siempre, la respuesta de la gente no fue, además fue un sábado muy lluvioso, y la respuesta del público pues no fue la idónea, vamos.
Es lo que, bueno. Sí, esto ya es un mal endémico, por desgracia.
Hay que ponerles un 10 a la organización porque sí. Musicalmente estuvo muy bien el festival.
Bueno, pues tenemos música en directo, bastante mucha, diría yo, o sea que es para no parar el fin de semana. Y ahora vamos con el Melo Malo, que ya sabéis que lo podéis leer en las páginas del periódico La Mañana y escucharlo, pues mira, lo tenemos aquí en exclusiva y vamos a disfrutarlo. Andrés, el Melo Malo de esta semana.
Sí, voy a desmenuzar una canción de Barricada.
Ah, vale.
En estos tiempos convulsos que nos asolan a quienes no tenemos por qué ni comerlo ni beberlo, no se me ocurre otra que desempolvar un viejo tema de Barricada para exigirme una explicación a mí mismo de esta insólita e indeseable situación. Es el juego del gato y el ratón, porque al fin y al cabo esto del cacareado proceso no deja de ser más que un juego entre políticos, un tira y afloja sobre quién es más chulo. Tus mejores años, clandestinidad, de ahí la desobediencia a la normativa legal. No es muy difícil claudicar, como tampoco es expresar un me cago en la ley porque no es para menos. Los hay que se cagan en Dios, pero si tal está en los cielos, se corre el peligro de que tu propia mierda te caiga encima, y con la ley esa misma porquería ya la tienes encima. Esto empieza a ser un laberinto. ¿Me lo dices o me lo cuentas? ¿Dónde está la salida? Vaya usted a saber por dónde soplan los intereses de cuantos ostentan el poder. Lo malo es que los más perjudicados son los indefensos ciudadanos, cargados de impuestos y condenados a tragar sin escupir la mala regencia de unos políticos que no están preparados para asumir el cargo que tienen. Estás asustado, tu vida va en ello, que es la sensación de muchos abrumados por la desgana ante tanta desidia. Pero alguien debe tirar del gatillo, lo cual es malo porque generalmente pagan justos por pecadores. Tu infantil sueño de loco no es respuesta demencial, porque parece que se viva en el rencor de un pasado que se desconoce o se sabe según el color del mismo cristal que se mira. Este juego ha terminado mucho antes de empezar, dado que la historia siempre da vueltas para siempre desembocar en la confusión como epitafio. Anónimo luchador. Ahí están los de cualquier bando, ideología o parecer, sin que nadie tenga más razón que al coincidir en que nunca tendrán las armas la razón. Ahora bien, cuando se aprende a llorar por algo, también se aprende a defenderlo. Solo faltaría. En fin, todo lo que nos envuelve en esta sucia sociedad es una mentira envuelta en un papel de celofán con nombre de una mujer llamada democracia, una chica muy mona que los políticos han convertido en una ramera indeseable. Si estuviéramos gobernados por gente inteligente, no habríamos llegado a esta situación de ir sembrando el odio por doquier. No hay tregua en este juego del gato y el ratón. ¡Oh, yeah!
Pero el lacito también es guapo, ¿eh? Esto es una cosa envuelta y tal, y un lacito bonito, ¿eh?
Sí, un para lacito bonito, bien. Sí, que quede, para que quede más.
En más fin, vamos. Bueno, Andrés, oye, que tengas buen fin de semana.
Igualmente, larga vida, oh yeah.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estás informat.
Aquí comença
La Nostra Tarda.
Les nostres notícies.
La nostra entrevista.
La nostra agenda.
Un programa fet per nosaltres perquè te agradi a tu.
La nostra tarda.
A la nostra tarda.
La nostra entrevista.
La nostra tarda.
Bona tarda. Benvinguts i benvingudes al programa de la nostra tarda. El programa de ràdio presentat per joves de l'Associació Down Lleida. Avui comencem una nova temporada i és un plaer per nosaltres poder compartir amb vosaltres la 11a edició d'aquest programa. Com ja sabeu, dels altres anys, el programa consisteix en un espai d'entrevista en el qual parlem i coneixem més a prop persones importants de la ciutat de Lleida.
En aquest
primer programa de l'any, volem, en aquest primer programa de l'any, volem parlar amb la nova coordinadora de la Federació Catalana de Voluntariat Social, la senyora Rosa Palau. La Rosa, voluntària procedent de la Associació d'Amlleda, va ser escollida el 17 de maig per totes les entitats. Si substituint a la Maria Assunta Costa Freda. Després de 2 anys, mandats de 4 anys. Una vegada presentada la nostra convidada, li volem donar la benvinguda.
Hola, què tal?
Bona tarda, Rosa. És un plaer que comparteixis amb nosaltres aquesta estona. Estàs preparada per les preguntes que tenim reservades per tu?
Bueno, no sé si estic preparada o no. Espero sàpigues contestar. Em feu una mica de respecte tots aquí, eh? Però bueno, espero que sí.
Quins valors representen per a tu el voluntariat?
El voluntariat, primer que tot, representa uns valors de sentiment, de generositat, d'humanitat i d'una riquesa mútua, perquè és un valor important el que fa el voluntariat a la persona que el necessita, i també és molt important el que el rep i el que el fa. És una correspondència d'uns dels altres que ens ajudem mútuament, i és molt important el promoure el benestar de les persones. Aquest és un dels valors més importants.
Quines expectatives tens durant la teva candidatura com nova coordinadora?
Primer que tot, dinamitzar el voluntariat. Jo crec que el voluntariat falta donar-lo a conèixer, falta que les persones entenguin què és el voluntariat, falta una dosi una mica, diguéssim, d'adrenalina, perquè el voluntariat no és una caritat. El voluntariat és ajudar les persones que ho necessiten, però també ajudar-se un mateix, perquè una volta l'has fet, el voluntariat et sents millor d'abans de fer-lo, no? Perquè jo penso que és una riquesa mútua. Per tant, jo el que vull és donar a conèixer el voluntariat i que hi hagi moltes persones que se sumin a fer-lo.
Quines tasques desenvolupes quan fas de coordinadora?
Bueno, primer que tot, ara, que fa poc temps que estic, ara estic coneixent les entitats. Hi ha 40 entitats federades a la Federació del Voluntariat de Lleida, i ara jo les estic visitant a totes, perquè a moltes les conec de nom, però no conec el cor del que fan. Jo el que intento és conèixer-les, que m'expliquin el que fan, què necessiten, i la meva tasca és, si amb alguna entitat pues, els falta algun voluntariat que no en tenen prous, parlar amb les altres que en tenen i fer una mica la cadena de derivació de voluntaris. I aquesta és una tasca molt important, i després escoltar-les a totes i tota la necessitat que tinguin, intentar ajudar-les, tot el que ells me puguin demanar perquè ells puguin fer la seva tasca com toca el dia a dia.
Què és el que més t'agrada de la ciutat de Lleida?
Ui, m'agrada moltes coses de la ciutat de Lleida. M'agrada molt passejar pel carrer Major, ja que és un dels carrers més llargs d'Europa. M'agrada molt la seva gent, la proximitat, perquè vas pel carrer Major i la gent, doncs, ens coneixem. Lleida és una ciutat petita o un poble molt gran. Mireu-lo com vulgueu. M'agrada la proximitat de les persones, que et trobes, que pots fer un cafè, que et saludes. La gent de Lleida és molt planera i passejant pels carrers es reflexa.
Què és el que més t'agradaria del sopar intercapitiu?
Ui, aquest sopar m'enamora a mi. Primer que tot, el que més m'agrada és veure-us a tots vosaltres, amb les millors gales, com ens rebeu allà a la porta, la il·lusió que vosaltres ens espereu allà, i això és una cosa que no es pot transmetre, això se sent. Aquest sopar per a mi té un gran significat. Primera, perquè vosaltres sou els protagonistes. Segona, perquè es fa un reconeixement a les empreses que aposten per donar-vos treball a vosaltres, perquè tots sabem que les empreses, no totes, aposten per una igualtat al món laboral, i aquestes empreses que aposten per vosaltres perquè vosaltres doneu el que heu de donar a una empresa, el compliment de la feina i la constància, i les empreses això ho veuen, el que es faci un reconeixement a les empreses és molt important perquè serveix d'exemple per les altres que a la millor no han pensat mai en contractar persones amb alguna discapacitat. I aquest sopar per a mi és, mireu, no me l'he perdut mai. Ara, justament d'aquí pocs dies, serà el sopar vostre de l'Íntegra 21. I tinc un entresopar el mateix dia, que és el sopar de l'Àngel Olaran de Mollerussa. Però jo he dit que no puc anar-hi. Jo no em puc perdre el sopar de Dom Lleida. M'encanta.
Ens pots explicar per moment la teva trajectòria professional?
Sí, la resumirem molt ràpida i fàcil. Jo vaig sortir de l'escola als 16 anys, després de fer el batxiller, i em vaig ficar a treballar en un taller de confecció, en un taller de confecció on no estàvem ni assegurades. I llavors, com que vaig veure que això no rutllava com jo volia, me'n vaig ficar a treballar amb les càmeres de fruita del meu poble, que som un poble agrari, després em vaig ficar a treballar al comerç, amb xarcuteria i carnisseria, i després em vaig a treballar en una fàbrica que es deia Iberia Ràdio Televisió, a Cervera. Justament la mateixa fàbrica va tancar i al cap d'11 anys va tornar a obrir amb Mai Oliar, que és la fàbrica que va tancar després de 14 anys que vaig treballar allà. D'allí vaig sortir com a delegada sindical, que era la presidenta del comitè d'empresa defensant els drets dels treballadors, i després em van votar per ser aquí a Lleida la secretària d'organització i seguidament secretària general de la UGT de les Terres de Lleida. I després ja he fet, vaig deixar la tasca del sindicat, vaig fer com a comissionada d'alcaldia un any, i ara estic com a coordinadora del voluntariat social, siguem voluntària de Down i del voluntariat.
Voldries explicar qualcuna anècdota divertida que hagis tingut mentre feies de voluntària?
Bueno, la veritat és que si us en puc explicar alguna perquè era una mica indomable. Nosaltres vam començar a fer de voluntàries, jo i tres amigues meves, al Castell del Remei. Hi ha un centre de persones amb alguna discapacitat molt profund i allò està portat per uns germans de la Creu Blanca. Llavors nosaltres anàvem el dissabte a la tarda, que és l'únic dia que teníem festa nosaltres, i els fèiem el dinar del diumenge i el sopar del dissabte. I els germans, el de la cunya, ens deia el que volia que féssim i com ho teníem que fer. I nosaltres, la veritat. Ell podria ser molt bon cunyer, però nosaltres també. I llavors li dèiem que ens deixés la cunya per nosaltres i fèiem el que ens donava la gana. I per tant, si ens deia que féssim una cosa, nosaltres en fèiem una altra, perquè m'ho semblava que ja no tocava. I quan venia el germà allí a veure el que havíem fet, bueno, s'enfadava, perquè deia, això no és el que us ho he dit. Però bueno, amb tres dones, el germà vull dir bé que no podia amb nosaltres. I després, quan sortíem d'allí, com que estàvem tan contentes de les nostres travessures, ens anàvem a berenar amb una pasteleria i érem felices.
Que li tires a qualsevol persona que encara no ha fet mai de voluntari o voluntària?
Jo els diria que si són crítics amb les injustícies socials, que cal ajudar, que el voluntariat se sent a dins. Una persona no es pot obligar a ser voluntària, això va amb el cor. Quan el cor et marca que hi ha persones que ho necessiten i tu pots fer alguna cosa per millorar el benestar de les persones, cal que aquestes persones s'obrin, que es formin, i els diria que això és no hi ha diners que paguin el voluntari. Mireu, a mi si m'haguessin dit que havia de vindre amb vosaltres, que havia de fer alguna tasca, però a canvi havia de cobrar, a mi això no m'enriqueia. A mi m'enriqueix estar amb vosaltres, explicar-vos coses laborals, perquè quan jo marxo de parlar amb vosaltres, jo surto més rica internament que pas el que us puc explicar a vosaltres. No hi ha diners que paguin el voluntariat. Jo els dic que si volen a les persones sentir-se internament riques, que provin de fer el voluntariat a la rama que els hi agradi, perquè no hi ha diners que puguin pagar el que se sent.
Moltes gràcies per venir a la Colpe i contestar les preguntes. Roja, esperem que hagis passat un bon estona. Per nosaltres ha estat tot un plaer.
Per a mi ha sigut un gran plaer i jo m'encantaria fer-les moltes tertúlies amb vosaltres, no una cada quan canvia de càrrec, perquè espero no tindrem cap més de càrrec ja, perquè jo jo sóc una animada de la vostra associació. Vosaltres cada dia m'ensenyeu moltíssim i, si em permeteu un minut, us vull dir moltes felicitacions pel curtometratge Diferent. Vaig gaudir d'una vetllada el dissabte a la tarda que no hi ha paraules. Lo vaig trobar curt. Crec que vosaltres podeu fer, no un curtometratge, una pel·lícula, i donar lliçons a moltes persones que es creuen artistes. Gràcies.
Abans d'acabar, volem donar les gràcies a tots els oients que una temporada més ens escoltin i acompanyen durant aquesta estona. Ens veiem el mes que ve amb un altre convidat o convidada. Moltes gràcies a tots. Fins aviat.
Coneixes la Serre Outlet a Lleida? A la Serre Outlet trobaràs roba de dona totalment actual. Roba de les nostres botigues a preus molt atractius. Americanes, parques, jaquetes, pantalons, bluses, faldilles... Les millors peces de roba s'esgoten ràpid. Així que no deixis escapar les bones oportunitats de la Serre Outlet. Dona, a què esperes? La Serre Outlet. Doctor Fleming 11, Lleida.
Per cert, que sabis que la natura té un valor social. Tenim dret a gaudir de la natura, a passejar respirant aire pur, a fer esport en indrets bonics, a gaudir del silenci. Per nosaltres són drets essencials, però també són drets de les generacions futures i per això cal que ens impliquem en conservar l'entorn natural. A Catalunya hi ha moltes associacions relacionades amb la conservació del medi ambient. Un dels seus objectius principals d'aquest tipus d'associacions és la protecció i conservació de la diversitat en projectes que necessiten de la col·laboració de la gent. Col·labora! És un consell de la Generalitat de Catalunya. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tots els oïdors. Bon dia, Ricard.
Doncs apa, que ja...
Espai dels panellets,
ja. Sí, anava a dir, veus, ja no hem tornat a fer allò del... que sempre diem al Nadal, que... bueno, que sempre diem no, que jo dic, però que mai fem de pesar-nos abans i després. No. No, em vaig moderar. Em vaig moderar. Vaig provar de tot, eh? Panellets,
i segur que els vas fer tu mateix, ja, perquè tu ets, una,
no,
ets un crac, ets
no,
un crac.
No, quan era petit és veritat que a l'escola ens en feien fer i, hosti, gaudia molt jo aquest dia de fer panellets. Sempre em tocava portar a mi l'ametlla moguda, però no. Però sí que és veritat que ens n'han portat. Que ens n'han portat fets a casa, eh? Doncs
pues molt bé, molt bé.
Mares d'amics. Sempre ho acaben fent les mares, això, eh?
Les mares, les padrines, que continuen amb la tradició, però sí, sí.
En fi.
I la gent jove d'avui, pues, que ja va agafant el relleu.
I tant. Portes del cap de setmana, nosaltres seguim obrint la finestra, Joan.
Molt bé. Pues avui obrirem la finestra i parlarem del que era el salpàs. Avui desaparegut, també. El salpàs era una de les tradicions que ha perdurat fins fa poc temps. I era... quan arribava la Pasqua, a més d'altres actes, com la cantada de caramelles, era costum que el capellà passés amb els escolans, amens, quan Josué pinta amb la sang de l'anyell pasqual les llindes de les cases perquè no hi entri el mal, doncs bé, nosaltres vam rebre aquesta herència amb la sal, també amb la mateixa finalitat, de que el mal no entrés en aquelles cases. Cal dir que els solsoners, les masies escampades també tenien la seva benedicció i el seu salpàs, ja que el capellà les visitava totes. Els de la casa tenien la taula estovallada on posaven un plat ple de sal, amb la candela encesa, que era beneïda el dia de la Candelera. I també hi havia un càntir ple d'aigua i un plat buit per pastar la sal, i al costat una cullera per tirar-la al dintell un cop pastada. Destacava al centre de la taula un gran plat ple d'ous que regalaven al rector i als escolans un cop fet el salpàs. Per aquest motiu, més d'un deia que això era el salious. Era una altra manera de dir el salpàs, en deien també els salious. Aquesta era una tradició mil·lenària, repetim que la finalitat de la qual era que el mal passés de llarg i no entrés en aquella casa. Segons la norma d'aquells temps, l'aportació o donació d'ous era de 14 ous per casa i 7 per al masover. Per tant, s'arroplegava una bona cistellada d'ous, que després això també havia de servir, pues, per fer mones i per fer altres coses, perquè això es feia per Setmana Santa. Bé, i per acabar... la dita d'avui ens diu no dorm qui vol, sinó qui pot.
I tant que sí. Gràcies, Joan.
Adéu, bon cap de setmana.
Busquem les senyals horàries. Serà la una, darrera hora, i després Nacional 240 parlem de cinema, i a dos quarts de dues, l'Espai Groc.
És la una, mediodia, en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La abogacía del Estado pide 12 años de prisión por sedición a Oriol Junqueras, la mitad de lo que solicita la Fiscalía, que considera que es el líder de la rebelión, y pide por ello 25 años de cárcel. Maribel Sánchez.
La abogacía del Estado, que depende del Gobierno, se desmarca de la Fiscalía y acusa de sedición y malversación a Oriol Junqueras y a los exconsejeros Forn, Rull, Torell, Romeva y Bassa. Destaca en su escrito que merece un castigo más grave por su estatus de autoridad. 12 años para Junqueras y 11 y medio para los otros 5, también sedición y con la misma condición de autoridad para la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, para quien pide 10 años de cárcel. En el caso de los antiguos consejeros, Borràs, Mundó y Vila, 7 años por malversación y desobediencia. Y 8 años solicita para los Jordis por sedición, pero sin contar con la condición de autoridad del govern. Lideraron la movilización social, dicen, para incumplir la ley y desobedecer las decisiones administrativas y judiciales.
Esta decisión de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía, sobre todo, no ha sentado nada bien en las filas independentistas. A esta hora, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, mantiene una reunión de urgencia con su ejecutivo. Algunos de los encarcelados, como Josep Rull o Raúl Romeva, advierten ya en Twitter y desde prisión que no van a renunciar a sus objetivos. Sergi Tor.
Continúa la reunión extraordinaria del Govern convocada por Torra, que se ha reunido con anterioridad con familiares de los políticos en prisión. El independentismo reacciona con rabia y con duros ataques al estamento judicial y al Estado, al que califican de enloquecido. Vía Twitter, la consellera de Agricultura, Teresa Jordà, afirma que acaba de morir definitivamente la democracia en España, y el vicepresidente Pere Aragonès advierte que el proceso es imparable. Desde la cárcel de Lledoners, tuits de Rull, Turull, Romeva, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, con el nexo común de que no han cometido ningún delito, que no renuncian a su compromiso político y que no existe ni el desánimo ni la resignación.
Además del asunto catalán, este viernes es noticia María Dolores de Cospedal por sus palabras aquí en Herrera en COPE, la primera entrevista que ha ofrecido la que fuera secretaria general del PP. Ha roto su silencio tras conocerse esos nuevos audios de su reunión con el excomisario Villarejo. Asegura que no le pagó ningún dinero, que se siente respaldada por su partido y que estaba cumpliendo con su obligación.
Yo no es que pida información acerca del señor Arenas. Comisario Villarejo hace alusión a que puede haber alguna información que pueda afectarle a él, y yo quiero saber si eso puede ser verdad o no, y creo que estoy cumpliendo con mi obligación, lo vuelvo a repetir. Luego ya esa información ni se dio, ni se practicó, ni hubo nada de nada, porque todo eran rumores y habladurías.
Y acabamos de conocer que ha fallecido el actor Álvaro de Luna, uno de los actores de referencia en nuestro país. Tenía 83 años y pasará a la historia por interpretaciones como la del Algarrobo en la serie de televisión de Curro Jiménez. Así hablaba de cómo es ese personaje que le hizo popularmente conocido.
Ese personaje, que el Algarrobo, me hizo del conocimiento del público. Todavía algunos se acuerdan de aquel personaje montado a caballo. A mí me valió de mucho.
Que descanse en paz Álvaro de Luna. Y dos menores de 15 y 16 años han sido detenidas por la policía en la provincia de Málaga por un presunto delito contra la integridad escolar. Acosaban a una compañera de 14 años y llevaban haciéndolo desde hacía 2 años.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Llega otra jornada de liga con el Real Madrid de Solari a 7 puntos del Barcelona. Luis Munilla.
El líder Barcelona juega mañana 9:45 en Vallecas y ya sabrá el resultado del Real Madrid, que recibe al Valladolid en el Bernabéu desde las 4:15. 7 puntos separan ya a Barça y Madrid. Es además el estreno de Solari en Liga y con muchas bajas en el equipo blanco. Valdebebas, Melchor Ruiz.
Con un total de 5, las bajas que va a presentar ante el Valladolid: Carvajal, Marcelo, Varane, Vallejo y Mariano. Por contra, va a recuperar a hombres como Kroos, Modric, Isco o Bale, que descansaron en el partido de Copa, así como Casemiro, que viajó y no jugó. Entrará en la lista Juan Javi Sánchez, por los problemas que tiene el Real Madrid en zona defensiva. Estamos esperando a Santi Solari, concluido el entrenamiento, para que comparezca ante los medios de comunicación.
En el Barça entran Aleñá y Chumi en la lista, se quedan fuera Malcolm y Denis Suárez. Messi y Umtiti han vuelto a hacer parte del entrenamiento con el grupo. Mañana también juega el Atlético de Madrid en Leganés con las bajas de Coque, Godín y Diego Costa. Y en baloncesto esta tarde dos partidos en la Euroliga, a las 6 Hinkey Gran Canaria, a las 7 Zalgiris Real Madrid.
Gracias, Munilla. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Doncs sí, seguim a divendres, uns minuts ja per sobre de la una. Obrim la Nacional 240. Mònica Carrasco des de COPE Tarragona, què tal? Bon dia.
Què tal? Molt bé. Ricard Álvarez des de COPE Lleida.
Quin dia més estrany, eh?
Sí, és, però fa més divendres.
És divendres, clar, és el que et deia el dimecres. Sí, hem de venir a treballar divendres, però ja és divendres una altra vegada.
Sí, sí, jo he vingut amb molta alegria avui, eh? No m'ha sabut gaire greu. No, 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 perquè a més els divendres és d'aquells programes que dius, hosti, avui és tot divertit,
sí,
cine, no?
És curiós, no? És veritat, això, jo també, sí. Tot el contingut del divendres del magazín és d'aquell d'alegria, sí.
Clar, bueno, d'això es tracta, no? Estem nosaltres deixem a l'audiència ja a les portes, perquè molta gent els divendres acaba, fa jornada aquesta intensiva, no?
Sí.
Llavors, el divendres és una cosa, bueno, ja està, ja hi som, ja pràcticament olorem el dissabte.
Escolta, les estrenes de la cartellera de cinema es van actualitzar dimecres,
sí.
Ho van fer en vigília de festiu, però nosaltres vam dir, mira, la Laura la fem venir divendres igualment,
sí, perquè...
i la gent pot anar al cap de setmana al cine.
Una cosa et va dir, quanta gent va anar al cine dimecres?
Anava a dir,
que era el sopar de la castanyada.
I
no,
ahir...
no sé jo si molta.
I ahir tampoc. Eh?
Ahir un dia, no és un dia d'anar al cine.
Cap de setmana, cap de setmana hem d'anar al cinema. És igual si es va estrenar fa dos dies, la pel·lícula és la mateixa.
Clar.
Doncs apa, fem una pausa, va.
Venga.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Antonio Raiz y a Marta Ruiz en @mediodiacope y en Facebook Mediodía Cope.
Porque en tiempos de cambio...
Una sala del Supremo dijo, el impuesto de actos jurídicos documentados, bueno, pues eso lo tiene que pagar el banco, ¿no?
Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera, con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Va a ser muy difícil que el Supremo salga del lío sin quedar tocado.
Con la mejor diversión, con las historias que cambian tus mañanas.
¿Usted conoce alguna familia que tuviera apodo general?
Yo pertenezco a la familia de los Mostilla.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía... Herrera en COPE.
Ahora cuando vienes a Repsol, Camsa y Petronor, sales ganando. Porque además de ganar en calidad con los carburantes Repsol Neotec, puedes ganar uno de los 600.000 premios de carburante que sorteamos. Ven a repostar a nuestras estaciones de servicio y podrás conseguir 3 euros de carburante para tu próximo repostaje. Recuerda comprobar tu ticket de compra para ver si eres uno de los ganadores. Más información en Repsol.es.
Hay quien no le gusta el frío y quien lo ve como una oportunidad para hacerse con un imprescindible, el jersey de cashmere. Y más si tienes un 20% de descuento al comprar dos o más unidades de cashmere mujer. Ya es el momento de los imprescindibles. Solo hasta el 11 de noviembre, en los 8 días de oro del Corte Inglés.
Hola, cielo, ¿qué tal?
Aquí ando con la tablet mirando alarmas, que quiero dejarla instalada antes de que nazca el bebé.
Vale, ¿y qué has visto?
Pues la de Securitas Direct, es la que más clientes tiene. Además, me la ha recomendado mi compañera. Dice que por lo que cuesta, merece la pena tener alarma.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct, con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
Doncs ara sí, el divendres de cine... Amb la Laura González. Laura, què tal?
T'havies obligat del nom de la Laura.
Bon dia. Sí, estava pensant, a veure com es deia. És que m'està ballant. M'ha tret dos prunes aquí perquè diu que té gana, que anem a dinar i que no té temps. I ara no sabia què dir-li.
Hola, Laura, com estàs?
Hola, no, ja està. No, hola, què tal?
Estava pensant, qui era aquell superheroi de dibuixos que menjava prunes?
Bé, doncs el Suprunoman de la Gale, no?
De la Gale.
Gran sèrie, eh?
Doctor Slum.
Gran sèrie, fantàstica.
De gran també té la seva gràcia, si la veus ara.
En té més, jo crec.
Segurament. Hi ha coses que no pillaven, el Doctor Slum. Per internet la trobes, en algun lloc o altre.
No ho sé.
Sí, sí.
No ho sé, no, però busquem-la. Audiència, si algú sap, @copelleida, @copetarragona, el nostre Twitter, que ens ho expliqui. Sí, ara... Mira, ara tinc ganes de tornar a veure un episodi.
Sí, ara tenim aquí un... Jo vaig veure el primer, i no fa massa el vaig trobar. Home, no l'havia vist mai, el primer.
Això, l'Arare va fer expressions com són tal hora a la Vila del Pingüí.
Sí, senyor.
Pues això, jo, hi ha gent que encara ho diu ara, i no ha vist l'Arare mai.
O jo, clar.
O jo.
Perdona, tu no has vist l'Arare mai?
Jo sí.
Ah, pensava.
Les generacions posteriors que m'han sentit, saps? Però no saben d'on ve.
És veritat.
Molt bé, dimecres al final van fer l'estrena de cartellera.
Sí.
Però
sí,
nosaltres
sí.
Anem a... No hauràs anat al cine del dimecres avui, no,
doncs,
Laura?
No he tingut temps, no he tingut temps.
Per perdre la costum, allò d'anar al cinema...
No, jo és que tinc...
Si vens aquí, has d'haver anat al cinema, sisplau.
Pues mira.
Pues no.
Ja marxo.
Vale. No.
Us porto 9 pel·lícules.
9.
Ja per a tots els gustos, sí. No n'hi ha tantes com habitualment, que normalment hi ha entre 11 i 15, hi ha bastantes. Avui us en porto 9, però, bueno, ja, com dic, per a tots els gustos.
Doncs apa, a veure el meu
tindrem Hunter Killer, ¿vale?, que està basada en la novel·la homònima del Don Keith i el George Wallace. I, bueno, són 2 hores de thriller d'acció dins d'un submarí que està capitanejat per Gerard Butler, ¿vale?, que és el de 300.
Uh-huh.
Doncs bé, el seu home a terra, del Gerard Butler, serà interpretat pel Gary Oldman i li encarregarà al protagonista, juntament amb un equip de Navy SEALs, la missió de rescatar el president rus que ha estat segrestat per un general traïdor. Rus, també, eh? I, bueno, i el tenen retingut a un inhòspit paratge gelat, que jo dedueixo que deu ser Sibèria o alguna zona de l'Atlàntic, no? La crítica l'ha deixat força mal parada. Però, bueno, el cinema de submarins té el seu propi públic, al marge de la resta del món, així que sempre pot ser una opció. Jo l'explico amb tota la il·lusió.
Escolta, hi ha Gary Oldman, que sempre, sempre dona bo veure'l.
Sí, sí, bueno, i després, ara que ha guanyat l'Oscar, no? El passat Oscar el va guanyar Gary Oldman? O... Sí, tant, perquè... Winston Churchill.
Sé segur que estava a les nostres apostes, però ara no t'ho sabria dir.
Doncs bé, tindrem també una pel·lícula de Disney, una estrena Disney, que es diu El Cascanueces y los Cuatro Reinos.
No eren los 7 enanitos?
No. Aquesta és la Blancaneus.
Ah.
El Cascanueces és Los Cuatro Reinos o El Reino de los Ratones, El Rei de los Ratones. Vale, està basat en el conte de l'Ernst Theodor Amadeus Hoffman, Eta Hoffman, per el públic comú, no? Que es va escriure a principis del segle XIX i, bueno, Disney doncs, ha agafat la història clàssica i li fica la música de Tchaikovsky, que sentim ara i que tots coneixem, i li dona doncs, unes tonalitats èpiques i una mica en plan Tim Burton, no? Amb mons imaginaris, colorits, etc. Una mica com el que va fer amb Alicia en el País de las Maravillas fa uns anys, no? Bueno, pues la pel·lícula és una adaptació de la història i explica com la Clara obté una clau que obre un regal molt valuós que li va fer la seva mare, que ara és morta, la seva difunta mare, no? Llavors, en una festa, una pista la porta a aquesta clau, però la porta que obre aquesta clau dona a un món paral·lel on la protagonista coneixerà un soldadet i a una colla de ratolins i els habitants dels tres regnes, el regne de les flors, el regne de les neus i el regne de les xutxes, no? Que en aquesta hora ja fa gana, ja.
Sí, només falta que ens diguis això.
Doncs bé, la Clara i el soldadet doncs, hauran d'enfrontar al quart regne, que està dirigit per la Madre Ginger, interpretada per la Helen Mirren, i bueno, així ha de recuperar la clau que ha perdut la protagonista en canviar de món i poder tornar a l'harmonia, doncs als dos mons, no? Al món dels quatre regnes i al món real.
I saps que no es diu xutxes, es diu llaminadures.
Llaminadures, sí. Sí, bueno.
Saps quin és el singular de xutxes? Singular.
No.
Home, xutxa. Ho dic perquè era una cantant.
Ho sé, però conec la Xuxa Park.
No sé per què m'ha vingut per aquí.
Soc jove, però no tant. Oi la Xuxa, ja fa anys d'això, eh?
No soc tan jove, vale.
No soc tan jove.
Clar, jo també la conec, per tant vol dir que tampoc soc tan jove.
Sí, sí. Doncs bé,
la Mònica
tindrem...
no sap qui és.
No, mira. No em sona.
Mira, la Laura. Molt bé.
Doncs bé, vinga, anem a l'estrena bizarra de la setmana.
M'ha mirat a mi.
La pel·lícula es diu Mandy, vale? I és
vol dir
la...
bizarra?
No, espera que t'explico.
Vale.
Perquè és una cosa molt atractiva pel meu gust, perquè ens entenguem, no? Una de les coses més atractives que he vist últimament, la van presentar Sitges, amb això ja t'ho dic molt, i està protagonitzada per un Nicolas Cage molt loco, vale? El film té uns tocs vintage que recordaran una mica els relats del Cliff Barker, vale? I el cinema aquest dels 80, no? Inclús a Hellraiser, amb els canvis dimensionals i els personatges sobrenaturals, vale? És un relat, no?, amb uns filtres molt fluorescents que, bueno, explica una història de venjança molt surrealista i de terror on Nicolas Cage interpreta un llenyataire, vale, que viu aïllat del món juntament amb la Mandy, que és la seva parella. Llavors, un dia, mentre ella passeja pel bosc, es creu amb el líder d'una secta que s'obsessiona amb ella i, bueno, ell, el líder aquest i el seu grup, doncs invoquen una banda de motoristes que venen de l'infern per raptar aquesta noia, no? És que és com molt bizarro. Us penjaré al Twitter el tràiler.
Bueno, perquè... estic comprant les entrades online, eh? Amb aquesta... Sí. Amb aquest panorama.
És bona, és la pel·lícula... Li van donar el premi al millor director a Sitges, ¿vale?
A veure, bizarro, què vol dir?
Estrany...
Mira, segons... no, és que ara ho he buscat.
Ah, vas buscar a la RAE.
Segons la RAE, aquesta...
És francès, no?
Diu, tiene dos acepciones. Una, valiente, esforzado, i la dos és generoso, lúcido i esplèndido.
Això vol dir bizarro.
Això vol dir bizarro segons la RAE.
S'han de posar al dia, eh?
Però...
Bé, la RAE.
Però és veritat...
Sabran el que es fan.
Que la gent fa anar bizarro com sinònim de raro, sòrdido...
Ahí estamos, sordid.
Sí, però no sé, he de buscar per què, va anar a parar amb aquest significat.
Vale, pues ja farem una immersió.
Ja tens deures per la setmana vinent, Ricard.
Ja tinc deures.
No he acabat l'argument, que encara hi ha tec aquí. No,
espera, que hi ha cérvols.
No hi ha cérvols, però hi ha criatures de l'Averno. Doncs bé, a Sedegat de Venjança, Nicolas Cage es dedica a crear armes homemade, vale, d'allò més rares, per perseguir aquesta mena de dimonis, i va deixant un rastre de sang, cossos i vísceres, doncs al seu pas, no? I va equipat amb uns artefactes, vamos, que farien les delícies del jove Sam Raimi, que és el que va fer Possessió Infernal. És un regal per als fans del terror que no la van poder veure Sitges, doncs pam, ara la tenim en cartellera. Aquí l'estrenen al Funàtic i jo, mira, ara mateix me n'hi vaig. Mare. Potser ara no, però demà sí.
Mare de Déu, després em diuen friki a mi.
És que... Això que està sonant ja m'agrada més.
Bueno, és que la següent, jo crec que a la Mònica li agradarà, eh?
Sí.
No, la cançó no, el que l'estrena.
Bueno. A veure què em diu la Laura, no sé, també. Estava esperant una mica la seva opinió, eh?
Pues jo em penso que t'emportaràs un xasco, sincerament.
Vinga. Ai!
Però per què ho fas, això, Laura?
Perquè...
Has tret ara totes les il·lusions a la meitat de personal que ens escolte.
No, jo no vull treure cap il·lusió.
A veure, de què
parles? Segur que alguns ja l'han vist, perquè l'estaven esperant durant aquest... La van anar a veure segurament ja el dimecres 31, no?
Però el què?
La pel·lícula de Bohemian Rhapsody, que és el musical de la setmana. És el film que més taquilla farà segurament aquest cap de setmana.
Sí,
la pel·lícula
segur.
Que està en boca de tothom, però que als fans tampoc els ha agradat tant. Per això
bueno,
ho
perquè dic. Els fans som gent rara. Els que som fans de qualsevol cosa som gent raros.
Tampoc no saben, o sigui, no és pel actor, és més que per la dinàmica de la pel·lícula, no? Que s'ha volgut fer una mica... Bueno, ha volgut explicar la història i la gent va allí a veure la història de Queen, però no, és algo més, és més dramatitzat, no?, del que hauria de ser. Bueno, representa que és la celebració de la vida i obra de Freddie Mercury, que és un dels showmans més importants i estimats de la història de la música moderna, ¿vale? Tots el coneixem, cantant de Queen, bla, bla, bla. Bueno, cançons icòniques trobareu, recreacions de concerts memorables, el Remy Malek, que és el raro que ell del Mr. Robot, interpretant a la gran estrella, que, com sabeu, va deixar el món prematurament a causa del SIDA, i, bueno, música i molta música, que sembla que sé que és el que més mole de tot el film, perquè la resta, ja us dic, no ha agradat gaire, ni a crítica ni a fans.
Sí,
per
que
això
és veritat...
dic que...
Bueno, que... Pues, l'aneu a veure, Mònica i Laura, i m'ho dieu.
Jo tinc interès, tot i que és veritat, coincideixo amb la Laura, he llegit males crítiques, però sí que tinc certa curiositat.
Jo aquí crec
veritat.
Que han creat molta expectativa amb el tràiler.
Sí.
Però no llegiu crítiques abans d'anar a veure una pel·lícula, que és l'error.
A vegades et creuen al camí, no pots fer més.
No, pues gira la vista. si has d'anar a veure una pel·li, no miris res, que et faran spoiler. No.
Pues sí, qualsevol vídeo que fiques a YouTube, a mi tot me surten tràilers de coses.
Viu sense el YouTube. Hi ha allò d'omitir renuncio als 5 segons.
Ja, però ja m'enganxe.
Ai, mira.
M'enganxe. Els trailers estan fets de tal manera que t'enganxe.
Bueno, a veure, de moment no me n'has dit cap per mi, eh?
Vinga, pues
bueno,
segueixo.
Aquesta del musical sí, però...
Sí, pues no n'hi ha cap per tu. He dit que n'hi ha per tots els gustos, menys pel Ricard.
Ah, vale.
Específicament, ho posa a la cartellera, eh? Excepció sí, per Ricard
sí.
Álvarez.
Sí.
Abstenir-se.
Bueno, tindrem una comèdia, de totes maneres, que es diu Infiltrado en el Caca Clan, ¿vale? Quasi tota la crítica, menys el Carlos Bollero, que és una mica carca clàssic, considera aquesta pel·lícula magistralment dirigida per l'Spike Lee, que és el que va fer Plan Oculto, All Boy, La Última Noche, Malcolm X, ¿vale? Bueno, es tracta d'una comèdia que versa sobre fets reals bastant dramàtics, amb la qual cosa es converteix en una comèdia negra. Però, bueno, com se sol dir, a les penes, punyalàs, ¿no? És una visió més o menys còmica del racisme als Estats Units durant l'època dels anys 70, una època de gran agitació passió social per la lluita dels drets civils. I bueno, amb aquest teló de fons, doncs, el Ron Stallworth es converteix en el primer detectiu negre del Departament de Policia de Colorado Springs. Llavors, sent un home de color, doncs, és rebut amb un cert escepticisme i hostilitat, tant pels alts rangs com pels seus subordinats. No obstant, ell es posiciona i decideix fer alguna cosa per la comunitat, duent a terme una perillosa missió, infiltrar-se en les files del Ku Klux Klan i desenmascarar els seus membres enfront de tota la ciutat.
Perdona, m'has dit que és un home de color i es vol infiltrar dins de les files del Ku Klux Klan?
Algun aliat tindrà, no? Un aliat que està interpretat per Adam Driver, que fa de noi jueu, però que s'infiltra, clar, perquè el jueu no és res que...
Està basada en fets reals, no? És el primer policia negre, no?, que es va infiltrar al Ku Klux Klan.
Correcte.
Val. I això és una comèdia o és un drama?
No, home, no té pinta de comèdia.
És com, a veure, aquella d'un plan sencillo, per a que ens entenguem, Ricard, que jo sé que l'has vist.
Un plan sencillo?
Sí, no. Aquella de les dues noies, que no és un drama, que
sí,
pues és un toc així. És una situació dramàtica, però afrontada amb tocs de comèdia.
Vale.
Tindrem també Una receta familiar, una pel·lícula que ens arriba de Singapur i és un drama familiar culinari, amb el ramen com a fil conductor de la trama. El Masato és un jove chef de ramen que vol saber més sobre el seu passat i sobre els seus pares, difunts de forma recent. Doncs així deixa la seva ciutat natal, al Japó, i s'embarca en un viatge culinari fins a Singapur per trobar la veritat sobre qui és la seva família. Durant aquesta deliciosa odissea, el Masato descobrirà els secrets dels seus ancestres, dels seus plats, de les seves suculentes receptes i molts altres ingredients que li faran falta per condimentar la seva pròpia vida. Mira quina crítica més mona que m'ha quedat. Ja fa gana, ja. She says, just like
Marie Antoinette, building a remedy for Christian. Vaja, que anem de Queen avui, eh?
Home, mal, pues fico una banda sonora xachi,
no? No dic que no. La Mònica estarà d'acord també.
Jo estic encantada de la vida.
Doncs bé, la següent pel·lícula que us porto és argentina. Es diu El Ángel i m'ha recordat bastant el rotllo a allò de Relatos Salvajes, no sé si l'heu vist, la del Bombita...
Oh,
la
de... Sí.
Doncs pues és del pal, ¿vale? És un thriller també basat en fets reals i ens situa als anys 70 a Argentina, on el Carlitos, que és un jove de 17 anys amb fama d'estrella de cine, amb cabells rosets, així, arrissats, careta de bebè, tal... Doncs bueno, des de la més tendra adolescència d'aquest noi, pues ell té molt clara la seva vocació. Vol ser lladre, llavors coneix en Ramon, perquè se sent molt entret i bueno, vol cridar la seva atenció. Llavors, junts començaran un viatge de descobriment, d'amor i de criminalitat. Degut a la seva careta d'àngel, el Carlitos és conegut per la premsa com el Àngel de la Muerte i es converteix en una celebrity al més pur estil Bonnie and Clyde, no? En total, es creu que va perpetrar més de 40 robatoris i sobre una desena d'homicidis. Avui, després de gairebé mig segle entre les reixes d'una presó, el Carlos Robledo Puig, que és un personatge real, és el pres que més temps porta en una presó en tota la història d'Argentina. La pel·lícula, com us dic, pues barreja una mica humor, acció, història amb thriller... Bueno, ja us dic, de l'estil Relatos Salvajes. Uh-huh. La veritat és que la crítica la deixa molt, molt bé.
Bueno, després, i dalt amb la crítica.
Bueno, a veure, jo, quan no veig
una
pel·lícula...
I si no t'agrada, què fas? Li demanes que torni els diners al crític, el...
No,
però és que això, la crítica, tothom ha d'assumir que és absolutament subjectiva. És com
totalment.
Quan nosaltres aquí diem, mira, a mi m'ha agradat, no m'ha agradat.
Però,
és subjectiu.
Clar, jo llegeixo diverses crítiques de gent amb molts punts de vista diferents i quan dic la crítica l'ha deixat bastant bé, me refereixo que la major part, si no la totalitat de la crítica, està d'acord en que és una bona pel·lícula.
Clar que sí.
Per això, si la crítica discrepa, dic, bueno, ahí està, ahí. I si no, no dic res.
Doncs és una bona manera.
Una retirada a temps, Laura González. Sí, és una victòria.
Tindrem dos estrenes made in Spain, també. El Árbol de la Sangre, que és un drama d'intriga escrit i dirigit per Julio Medem. Inolvidable, Los Amantes del Círculo Polar, la veritat. Mm. Jo encara fa, jo què sé, 15 anys més que la vaig veure i encara la recordo. Doncs bé, explica aquesta, la de l'Árbol de la Sangre, com Marc i Rebeca són una jove parella que viatja fins a l'antiga casa que tenen familiar al País Basc, que va pertanyer, doncs, com he dit, a la seva família. Allí escriuran una història comú de les seves arrels familiars, creant així un gran arbre genealògic on tenen lloc relacions d'amor, de desamor, de sexe, de bogeria, de traïció, de gelosia, d'infidelitats i un llistat enorme d'emocions, no? Però bueno, també sota aquest arbre rau una història plena de secrets i tragèdies. És una producció relativament barata, entre cometes ho fico, perquè està situada en molt pocs escenaris, o sigui, únicament una casa pairal al País Basc, vale? I el pes de la pel·lícula recau en les interpretacions i performance dels actors, vale? Tindrem també Sin Fin, un drama romàntic sobre una parella que recorda moments del passat. Llavors el Javier viatja en el temps per reescriure el seu últim dia amb la Maria, l'amor de la seva vida. Recorda i reviu amb ella el moment en el que es van conèixer, anys enrere, per aconseguir que la Maria torni a ser la noia alegre de la que un dia es va enamorar i de la qual segurament es tornarà a enamorar. Doncs està protagonitzada per Javier Rey i Maria León. Curiositat que els personatges portin el mateix nom que els actors, perquè jo, de petita, sempre pensava, oh, i aquest actor ha de ser molt bo, perquè el criden Julio, però ell se diu Ramon, però respon al nom de Julio. Clar, a mi me costaria, a mi me diguessin, ei, Rebeca, i jo, com?
¿Cómo?
¿Me lo dices a mi?
¿Soy yo?
Sí, sí.
O sigui, Javier i Maria.
Javier i Maria. La molt película bé. És sin fin. Però bueno, és un drama així, de pareja, un poco triste, no? No sé, jo no és la meva aposta per la setmana.
Bueno, vale, total, que jo ja m'ho explicareu.
T'estàs quedant, Ricard, sense opcions,
sí, sí,
eh?
No,
n'hi ha més, Laura?
No, ja hem acabat.
Ja està?
Sí.
Ja estaríem?
Ja està.
9 de 9. Sí, ara.
No, bueno,
ara, ara ve la part, ara ve la part bona.
Ara ve la part bona, la part que està esperant tota l'audiència, clar, no?
En la que no? Tortureu.
Avui, mira, m'has agafat en un divendres bo.
Benèvola.
Benèvola. Benèvola, perquè jo crec que aquesta no necessitaràs gaire segons per endevinar-la. Que es faci el silenci total, perquè al concurs d'avui, particular per la Laura González, volem saber de quina pel·lícula és aquesta cançó.
Sí, és
jo sí,
la màscara,
jo sí.
No?
No!
No? Ah, no! Beetlejuice, Beetlejuice!
Sí.
Un moment, deixeu-la sonar. Jo crec que és una de les millors escenes de la història del cinema,
eh? Jo crec que és la millor interpretació de Michael Keaton. La gent s'empenya en dir que és Birdman, però...
No, senyora, la millor és Beetlejuice. Beetlejuice és una de les meves pel·lícules preferides.
Ni Batman ni res.
No, Batman no, eh? Batman no. A veure, Laura, relaxa.
Però Batman no, quin Batman?
Michael Keaton.
Ah, no.
Tot i que Birdman, a mi em va agradar molt Birdman, eh? Però Beetlejuice és que són paraules majors.
Sí. Sí, sí,
doncs
sí.
Per què us he triat aquesta pel·lícula? Que ja sabeu que sempre té un perquè la cosa. A Beetlejuice, per cert, aquest 2018 ha complert 30 anys, eh?
Uf, sí.
Que no...
Hosti, 30 anys, és veritat.
Déu-n'hi-do, eh? Doncs que aquesta...
Guai, no, una Rider superjove, és que la veus allí i us, hòstia...
Doncs aquest és el motiu que m'ha fet triar aquesta cançó, i és que Winona Ryder, el passat dia 29, aquesta setmana, encara no fa una setmana, va fer anys, 47 anys, Winona Ryder.
O sigui, mira, en tenia 17.
Menor, era menor d'edat.
Imagina't, eh?
Sortia també Gina Davis, no? Aquí,
sí, sí, home, i tant.
Que mai més s'ha sapigut?
Clar que sí, que s'ha
sapigut.
Gina Davis, sí,
ja te la buscaré, ja te faré un dia una review.
Que vingui, un dia.
I el marit de Gina Davis, qui era? El...
Oh, jo, en el corazón, estas coses no toco.
El marit, l'actor, vols
l'actor.
Dir tu.
Ah, sí, a la pel·lícula.
Sí.
Era, bé, el Jeffrey Jones, es deia?
No me'n recordo, no té una jo. Cara així... Oh, li veig la cara, però no me ve el nom.
Bueno, jo no pensava que era algú conegut.
Alec Baldwin.
Ah, això, l'Alec
sí?
Baldwin era.
L'Alec
sí.
Baldwin és el que feia de marit?
Sí, sí.
Segur?
Alec Baldwin, sí, ara ho tinc aquí davant.
Pues sí,
Adam.
Sí, sí, sí.
Ell és l'Adam i ella la Bàrbara.
Alec Baldwin.
Sí, sí, sí.
Bé, doncs Beetlejuice, jo crec que ja aquesta setmana era castanya de Halloween, aquestes coses. Beetlejuice és una aposta segura per veure.
He de dir
veure.
Que en alguns cines d'Espanya, de Catalunya i tal, la ficaran, Beetlejuice.
Ai, doncs
revisió.
Mira,
jo la vaig comprar l'altre dia.
Doncs mira, igual hi vaig, perquè al cine no l'he vist mai. I ara em fa gràcia veure-la en pantalla gran.
Jo he de confessar que tinc un traje de disfraç de Beetlejuice.
No!
A veure, això no es pot dir
sense
foto.
Ja l'he retirat de la
no,
circulació.
No, busca-la, la foto, dic.
No, foto tampoc.
Pues
no
te'l poses com te quedi
que
i foto.
Me'l vaig comprar de gran i després vaig dir, què haig de fer amb això? Si no m'ho ficaré. Saps? I el vaig vendre.
Sí, això no es diu. Va, que arribem a dos quarts. Laura,
gràcies, Laura.
Bon cap de setmana.
Adéu. Escolta, Ricard,
va,
mira.
Fica la música aquesta.
Una altra cosa no, però riure. Que tinguis bon cap de setmana.
Igualment.
Adéu.
Té problemes amb els bancs, inversions del Banc Popular, clàusula sol i despeses hipotecàries? A Gonzalo Abogados li podem donar una solució. Es troba en situació econòmica greu? Li oferim una segona oportunitat legal. Ha pagat una plusvàlua excessiva? És possible que la quota sigui incorrecta. Val més prevenir que curar. Experiència i qualitat al seu servei. Gonzalo Abogados, Avinguda Blondel 11, Lleida, telèfon 973 27 27 99. La seva consulta serà gratuïta. Coneixes la Serre Outlet a Lleida? A la Serre Aule trobaràs roba de dona totalment actual. Roba de les nostres botigues a preus molt atractius. Americanes, parques, jaquetes, pantalons, bluses, faldilles... Les millors peces de roba s'esgoten ràpid. Així que no deixis escapar les bones oportunitats de la Serre Aule. Dona, a què esperes? La Serre Aule, Doctor Fleming 11, Lleida.
Control motor amb els esports.
D'acord, ara amb el cotxe. Porteu el Tucson per la foto amb el model.
No hi és!
Com?
Que l'han venut.
Normal. Un Hyundai Tucson Diesel amb un descompte de fins a 7.500 euros és lògic que es vengui fins al de l'anunci. Últimes unitats en estoc. Finançant amb Banc Cetelem S.A.U. fins al 31 d'octubre. Més informació a Hyundai.es.
Control motor. Avinguda de les Garrigues 68. Lleida.
Doncs apa, que sí, que ja anem directes cap a les 2 de la tarda amb aquest dia interruptus, per entendre's, amb aquest divendres, els que estan de pont, doncs perfecte. Si ens estan escoltant a través de la ràdio, els que ens ha tocat anar a treballar, no res, que demà ja és cap de setmana una altra vegada, ja ho sabeu, portem tot el dia dient-ho. I com que és divendres i segurament teniu més ganes que mai de gaudir d'activitats i d'espectacles, doncs, escolta, l'Espai Groc és el nostre lloc de prescriptores. Mira, ara ho direm així. Són les nostres prescriptores de cultura, d'oci i d'espectacles. I qui són? Doncs mira, la tècnic del Teatre de l'Escorxador i del Teatre de la Llotja, la Marta Salla. Marta, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
La directora de l'Auditori Municipal, Enric Granados, la Puri Terrado. Puri, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
La directora de la Biblioteca Pública de Lleida, l'Antònia Capdevila. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I la directora del Caixa Fòrum, la Maribel Tos. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
Escolta, per cert, bé, abans d'ahir, la castanyada...
Molt bé, afortunadament molt bé.
Jo, és el primer any que he fet panellets.
Ah, mira, molt bé. Sí, recepta sí. Tradicional o toc pur i terrado?
No, tradicional, perquè no volia entrar en experiments de moment.
Ara que dius això, anem a recordar que la mare de l'Antònia Capdevila, que li vam llançar un repte des de les zones... I li vam dir, mig en broma, però resulta que la senyora és complidora i li vam dir, escolta, que ens faci panellets. Perquè l'Antònia ens ho va vendre tan bé, va dir, la meva mare fa uns panellets que no beguis. I jo vaig dir, pues que ens faci panellets. Ens va fer panellets, eh? I l'Antònia ens els va portar dimecres, eh? Perquè els poguéssim gaudir a taula. No n'ha quedat ni un, suposo, a cada casa.
Ni un.
Ho dic jo perquè i els meus no van arribar ni a casa. Els va portar aquí a la ràdio i vaig dir, ara què faré? Compartir-los? No. Ja els provo jo. Per tant...
Ja sé que tothom pensa que els de la seva mare són els millors, però jo també. Jo considero que els de la meva mare són els millors del món.
I tant. Torna'm a recordar, com es diu la teva mare?
Angelina.
Escolta, gràcies. Estava pensant, quina és la propera cita que hi ha alguna proposta gastronòmica?
Per Nadal, ja...
Bueno. Torrons? Fa torrons?
No,
és difícil.
La mare, de les seves postres, l'altra especialitat són les torrades de Santa Teresa.
Ah, pues mira, que bones! Doncs això, com que no té data, ja ho deixem al llibre Alberderío.
Molt bé.
Vinga, va, que comprometem a la gent aquí, em dirà qui no pot fer això. En fi, que tenim un cap de setmana per davant i, per tant, tenim força activitats. És un final de setmana atípic, però no deixa de ser un cap de setmana i, per tant, nosaltres et volem presentar, per exemple, o et volem recordar que el Caixa Fòrum segueix l'exposició de Robert Capa i que aquest cap de setmana tenim visites guiades tant dissabte com diumenge, Maribel.
Sí, així. I vam començar doncs ahir dijous, dia 1 de novembre, dia de Tots Sants. I, bueno, és cert, doncs aquest cap de setmana doncs oferim doncs un ventall ampli doncs de visites guiades doncs a l'exposició. Recordem la que tindrà lloc doncs demà, a 6:45 del vespre, adreçada doncs al públic general, i també doncs la del diumenge a les 12 del migdia, que és una visita adreçada doncs al públic familiar, adreçada doncs als nens i nenes a partir doncs de 8 anys, que juntament doncs amb la seva família, acompanyats doncs d'un monitor, descobriran doncs els secrets i els reptes de la fotografia de Robert Capa en color.
Uh-huh. Aquesta és la familiar, el diumenge, a les 12 del migdia, aquella que, si els adults, els pares, ja heu fet la vostra, fer-la una altra vegada amb la canalla és màgic, també. És,
sí, sí, és bonic. Així és, perquè aquesta visita guiada té la peculiaritat que reuneix un seguit de... o dona la possibilitat de realitzar un ventall d'activitats participatives al voltant de l'exposició per entendre, a nivell familiar l'obra de Robert Capa. Uh-huh.
Dins del cicle de conferències respecte a l'exposició de Robert Capa, el dimarts teniu la darrera de cicle de conferències.
Sí, sí. Posem el punt final amb un cicle que hem estat duent a terme durant quatre sessions, quatre dimarts, quatre sessions que han analitzat el panorama nacional i internacional de la fotografia, tenint com a referent a Robert Capa. I aquest dimarts proposem al públic amant de la fotografia, una conversa, una tertúlia entre Josep Ramon Bas, que és fotògraf, Lourdes Bassolí, que és llicenciada en comunicació audiovisual per la Universitat de Barcelona, que serà moderada per Erika Goyarola.
Mm-hmm. Molt bé. Maribel, de cara ja... Bueno, això ja és de cara a la setmana vinent. Mm-hmm. Dimecres.
Sí, sí, sí.
Ara et canviava de dia. Tenim el cicle matinal de cinema... amb la pel·lícula El sentido de un final.
Així és, puntualment a dos quarts d'onze.
Això és un drama? És un dramón?
No ben bé. És, com dèiem, el proper dimecres, puntualment, a dos quarts d'onze del matí, arribarà a la pantalla de Caixa Fòrum Lleida El sentido de un final, una pel·lícula que Marcelí Borrell prèviament ens la presentarà, ens atorgarà una sèrie de pistes, una sèrie de pautes, perquè un cop acabada la pel·lícula puguem reflexionar tots plegats. És una pel·lícula que d'alguna manera ens desvetllarà o ens descobrirà les relacions, unes relacions ben concretes del món de la parella.
I ull, perquè el novembre arriba un nou cicle de conferències al Caixa Fòrum durant els dijous, per tant, quatre dijous. El primer serà el de la setmana vinent, el dia 7. I que girarà entorn de les drogues medicinals.
Sí, sí. Perdó, permeta'm que et faci una petita puntualització, perquè no és dijous, sinó que seran tres dimecres.
Els dimecres, perdó.
Sí, sí, els dimecres 7 de novembre, 14
correcte,
de novembre...
Correcte, els 7 dels dimecres.
Sí, sí, i 21 de novembre parlarem de les drogues medicinals, no? És cert que les drogues des de fa mil·lennis s'han fet servir per objectius medicinals i rituals, no? Parlàvem fa uns instants, abans de començar el programa, que la ONU va fiscalitzar un seguit de substàncies en la dècada dels 60, però va excloure aquesta fiscalització com ara la nicotina o bé l'alcohol. Aquest cicle de conferències abordarà les possibilitats o el potencial terapèutic de certes drogues, no? Com ara el cannabis o les substàncies psicoactives, les substàncies psicodèliques, etc. I ho farem de la mà de prestigiosos estudiosos pertanyents a la Universitat, del món universitari i també del món de la medicina.
Mm-hmm. Això serà els dimecres del mes de novembre. En quina hora?
A les 7 del vespre.
A les 7 de la tarda a les instal·lacions del Caixa Fòrum a Blondel. Per tant, si a través de la web o si us atenseu al Caixa Fòrum trobareu tota la programació d'aquest novembre. Segurament podeu triar quina conferència us agradaria anar segons el tema. O sigui, el tema general és aquest, però suposo que cada conferència tocarà temes concrets.
Sí, sí, així és. Així, el dimecres 7 de novembre començarem amb la conferència Substàncies psicoactives, drogues o fàrmacs. Mm-hmm.
Molt bé, gràcies, Maribel. Anem cap a la Biblioteca Pública de Lleida. Mira, tinc arreu un mini guió apuntat aquí. Primer m'he d'apuntar els noms, que ja fa vergonya dir-ho, però m'he d'apuntar els noms. I després tenia apuntat a sota Antònia Capdevila, directora de la Biblioteca Pública de Lleida, agrair a la seva mare els panellets. Això ja ho hem fet. No, perquè, clar, et poses aquí el programa en directe, se t'oblida, i, home, s'ha de ser agraïta, que la teva mare va tenir un detall molt maco, eh? Antònia, a la biblioteca, recordem que explicàvem la setmana passada el tema aquest dels tallers, de smartphones, d'ordinadors, de com començar. Això ho teniu pràcticament ple, però queda alguna plaça dels de nivell avançat.
Dels de nivell avançat,
especialment. Els que l'any passat van fer els de començament, avui ja podem fer el d'avançat.
Ja podem fer el d'avançat, eh? Però continuem tinguent més demanda dels tallers de mòbils, diguéssim, però de nivell bàsic.
Sí,
la gent necessita, això, tenen les quatre nocions per a saber com treure profit del mòbil.
Correcte. De totes maneres, els que avui fan el bàsic...
podran fer l'avançat.
L'any que ve faran l'avançat.
Sí, sí.
Esperem. Molt bé, Antoni, escolta, la setmana vinent, dimarts, l'hora del conte.
L'hora del conte, que aquest dimarts tenim el conte que es diu Història de Bamako, una nana que ha de fugir, a càrrec de Blai Senabre, i és una hora del conte, com les que fem habitualment a la biblioteca, però té la particularitat de que forma part del projecte Biblioteques Sense Fronteres. Aquest projecte es fa a nivell de biblioteques de Catalunya amb col·laboració amb l'Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament. I la idea és aquesta: apropar als nens també tota aquesta realitat. Juntament amb l'Hora del Conte hi ha l'exposició Refugiats per què? El conte també va d'una nana que ha hagut de moure's del seu lloc de viure habitual, i l'exposició també. I una mica és ajudar entre tots a crear una sensibilitat al voltant d'aquest tema.
Molt bé. De cara... Bueno, avui estava mirant ara, avui és 2 de novembre... es fa anys del bombardeig aquest de Lleida, uh-huh. I al voltant d'això, des de la biblioteca, dijous vinent, a 3:15 de la tarda, dijous, oferireu una conferència.
Sí, l'Òmnium Lleida ha organitzat tota una sèrie d'activitats per a aquesta memòria del 2N, la commemoració del bombardeig a Lleida durant la Guerra Civil, i una d'aquestes activitats és una conferència a la biblioteca que es diu Orwell i Centelles, Lleida en l'imaginari de la Guerra Civil. La conferència és a càrrec de Miquel Berga, professor de la Universitat Pompeu Fabra, i està dedicada a l'obra de George Orwell i el seu pas per Lleida, i també a l'obra del fotògraf Agustí Centelles. Mm-hmm. Sembla que serà molt interessant perquè, bueno, moltes coses que a vegades hem sentit o de referent, i que aquesta persona, a més, farà, o sigui, lligarà una mica els dos personatges.
Bueno, també està bé que a vegades ens expliquin exactament les coses, no el que he sentit o el que crec que va passar. Antònia, aquesta tarda obriu les inscripcions d'un taller.
No, al matí ja s'han obert.
Ah, ja s'han obert. Estan obertes, probablement deuen d'estar cobertes, perquè vosaltres és un preparats llestos ja. Quan obriu inscripcions hi ha com una avalanxa.
Home, a més és que aquest taller s'ho val molt, perquè és un taller que ens ve de la mà del Teatre de l'Escorxador, és d'un espectacle que es farà demà dissabte al Teatre de l'Escorxador, que es diu Mini Beats, i aquest any, i bueno, igual que d'altres anys, el que passa que aquest any ens hi han posat a Lleida, s'ha fet la col·laboració entre el teatre i la biblioteca. Al teatre es fa l'espectacle i a la biblioteca, uns dies abans, en aquest cas nosaltres només un dia abans, es farà un taller fet per la mateixa companyia que farà l'espectacle.
És l'espectacle, després en parlarem, Marta, però és aquest dels nadons,
de 0 a 3 anys. Sí, és el festival més petit de tots, que bueno, ja fa uns quants anys en fem dos espectacles a Lleida, i enguany, a més dels dos espectacles, amb dos funcions cada un, fem dos tallers a la biblioteca, un per espectacle.
És per a nadons fins a 4 anys, i clar, són places limitades, i per tant avui obrirem inscripció, aquest matí hem obert inscripcions, i la persona que estigui interessada jo sí que li recomanaria que s'inscrigui aviat, perquè de seguida s'esgotaran.
Bueno, amb 4 anys ja són nens petits.
No, fins a 4 anys.
Fins a 4
els tallers
anys,
són fins a 4 anys, el problema és que aquí hi ha com una mica de calaix.
Clar, és que de 0 a 4 anys el canvi és brutal.
És brutal, clar, és una vida sencera. Els espectacles són... Un és fins a 3 anys i l'altre és a partir de 3 anys. Perquè el segon sí que han d'estar una mica més asseguts i atents.
Aquest es tracta d'un taller musical, i bé, creiem que venguent de la mà que ve, segur que té qualitat i segur que agradarà moltíssim.
I hem dit que afortunadament, que escolta, fem broma, però afortunadament les famílies amb nadons són militants d'aquest tipus d'espectacles i d'activitats, que és bo. El que és un problema és que normalment es queda gent fora. És a dir, bueno, si en fessin més espectacles o hi hagués més capacitat, tampoc, perquè crec que perdria.
Ha de ser
relativament reduït. El que passa és que els aforaments compten persones generals. És veritat que aquest problema, després la Marta ens l'explicarà, però clar, si tu tens un aforament de 45 persones i d'una família venen 5 adults i el nen d'un any, doncs són 6 persones. Són 6 persones que tenen el seu dret de venir, però estan privant d'alguna manera doncs alguna altra família, que siguin dos o tres, dos adults i un nen, o un adult i un nen, de poder entrar. Els aforaments són per respectar-los i són per seguretat. Antoni, escolta, teniu canvis d'exposicions. Les exposicions que m'han anat explicant fins a aquest octubre, doncs res, canvis ja.
Sí, al claustre infantil, just allà en farem l'hora del conte, la que us he explicat, aquesta exposició de petit format, que es diu Refugiats per què, i al claustre de la Meroteca, aquesta setmana és la darrera ja, avui és el darrer dia per veure l'exposició de Llorenç Melgosa, el de fotografia, i a partir de la setmana vinent, a partir de dimecres, tindrem Manuel Pedrolo, o la paraula feta imatge. Uh-huh. És una exposició al voltant de la poesia visual de Manuel de Pedrolo. Està produïda pel Museu de Cervera i bé, la proposta que arriba a la biblioteca i tal com l'han pensat de presentar-la, crec que serà espectacular i que tindrà, bueno, que agradarà molt. Nosaltres des de la biblioteca hi fem també una selecció d'obres del Pedrolo per animar tothom.
Home, això ja hi comptava.
A que acabi de llegir. Jo per sempre he de comentar que aquests dies vaig agafar un recull de contes de Manuel de Pedrolo que, bueno, no els havia llegit mai i m'està sorprenent, però molt gratament, perquè a més tenen moltíssima actualitat i bé, que a vegades ens quedem una mica amb les obres més conegudes del Pedrolo i realment és que va produir tantíssim que val la pena d'anar fent tastets. I en aquest cas, des de la biblioteca, fem la proposta del tastet de la seva poesia visual.
M'agrada que diguis això perquè és una cosa que jo amb música, per exemple, m'hi trobo. Surt un grup, surt una cançó, que és el single, tothom l'escolta, però ningú aprofundeix en la seva discografia. De vegades aprofundeixes i és un fiasco. Però normalment, si t'acaben agradant dos o tres temes més coneguts, si tu aprofundeixes cap a la seva discografia, t'acabarà agradant. Doncs amb literatura és exactament el mateix.
I aquest any és veritat que aquí a Lleida s'ha fet moltíssimes activitats durant tot l'any. Vull dir que la persona que no conegui Pedrolo és ben bé perquè no n'ha tingut interès, perquè ha tingut moltes oportunitats a nivell de la universitat, de l'Institut d'Estudis Lerdens, de l'Ajuntament. Vull dir, s'ha fet moltíssimes coses. I nosaltres vam pensar que una de les... podíem contribuir amb aquesta vessant del Pedrolo poètic.
Molt bé, això a la biblioteca.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ja fa dos anys que ho vaig convertir com a sintonia de cap de setmana, aquest tema. Per cert, la directora de la biblioteca de Cervera la conec.
De la Sara?
Sí, crec que l'he entrevistat un parell
de
vegades.
De la Biblioteca de Cervera.
Per telèfon, sí, és el problema d'això. No ens coneixem en persona, però...
Pues és una persona que et recomano que la conegues, però és una magnífica persona i molt bona professional.
La veritat és que les entrevistes que han fet amb ella han estat molt profitoses, però és el que ens passa, que t'acabes coneixent per telèfon, però després igual et creus pel carrer, que en el meu cas ni que ens coneguem en persona. Després ens creuen pel carrer i no me'n recordo de les cares de ningú, que és un problema, però vaja. Puri Terrado, Auditori Municipal Enric Granados. Avui m'has d'explicar una... Bueno, et preguntaré, m'has d'explicar una història. Diumenge a la llotja hi ha òpera.
Òpera,
sí. M'has dit, jo dic, les òperes dic, són sempre dramons, també. Sempre mor algú i algú canta i tal. Diu, bueno, aquestes...
Aquesta és
lleugerament amb un toc còmic.
Aquesta és còmica, sí. A la llotja, en quina hora, Marta? A les 6 de la tarda es representa Falstaff.
Falstaff.
Falstaff és una òpera de Verdi i, bé, podem pensar que és un personatge inventat, en aquest cas no.
Això anava a preguntar. Sí, Falstaff... Què és? És el nom d'una persona?
És el nom d'una persona. Era Sir John Falstaff, que era un...
Un sir, era?
Com? Sí. Era patge del duque de Norfolk. I era una persona molt bromista, molt, molt divertida, i va ser un personatge immortalitzat per William Shakespeare a la seva obra Les comadres de Windsor.
Ahà.
I Les alegres comares de Windsor. I llavors aquesta obra de William Shakespeare va ser utilitzada com a base temàtica per fer aquesta òpera de Verdi. Aleshores va d'una persona gran, molt grossa, molt
que no gaire guapa ni gaire elegant...
Bueno, que ho tenia tot,
vaja. Ho tenia tot, però que es pensa que té un sex appeal així com a molt especial, no? I vol tirar els tejos a dues senyores, a dues persones importants de la noblesa, dos senyores joves, guapes, riques... I bé, aquí s'arma tot el sidral, no? Doncs ell fa una carta a les senyores i per a convèncer-les de... I ell se pensa que, vaja, que ell és irresistible i elles llavors li giren la truita i, per tant, d'alguna manera és allò que dius... acaba sent liat el que volia liar, no?
Mm-hmm. Ah, mira.
Per tant, el que no coneix l'òpera o el que sempre diuen és que tot s'acaba malament i les òperes sempre són la mort de la protagonista, que ja sabem sempre les històries, doncs no, en aquest cas és una òpera còmica, elegant, divertida, amb una música extraordinària per part de Verdi. I a més, sapigueu que a la llotja sobretitulen les òperes, amb la qual les persones poden seguir, si no coneixen,
sí.
Poden seguir perfectament el fil argumental.
Mira, amb la Puri... ha dit, li volia tirar el tejo.
Sí, ho he dit molt malament.
No, que això és una, que això és popular, ho entén tothom, sí. I ho diem. I és una d'aquelles expressions que jo dic... Això tota la vida ho he escoltat i mai sé d'on surt. I ara ho he buscat.
Ah, sí?
Ara ho he buscat. I ull, diu... El origen de esta expresión proviene de un antiguo juego llamado el tejo, que consistía en tirar una piedra o trozo de teja, que había caigut d'alguna taulada, conocida como tejo, contra un palo de madera clavado en el suelo y cuyo objetivo era derribarlo. Normalmente se jugaba en plazas o parques públicos y en los que mientras unos jugaban, otras personas paseaban o estaban sentadas en algún banco cercano. Dic, bueno, de momento no te re a veure.
Sí.
Diu, pero era usual que cuando algún muchacho le gustaba una de las chicas que por allí se encontraban, tirase el tejo a una distancia cercana de donde estaba esta y con la excusa de ir a recogerlo, aprovechase para insinuarse, charlar o hacerle ver su interés por ella.
¿Ah? No. Doncs així he utilitzat molt bé l'expressió, però bueno. No ho he dit ben català, que no sé pas com és.
Bueno, no, jo tampoc, però bueno, són expressions que tenen... Bueno,
la canya, no tirar tota la vida, no? Tirar la canya.
Home, tirar la canya, anava a dir tirar-li la teula, no. És que aquestes coses no es poden traduir,
no.
Però tirar la canya sí.
Tirar els trastos.
No? Tirar els trastos, també, ja ens hem entès. No, però mira, curiós, que m'ha servit per buscar, sempre ho havia pensat, a veure d'on sortia això. En fi, va, diumenge, que hi ha el Falstaff aquest... a l'òpera de Verdi a la Llotja, a les 6 de la tarda.
Sí. Tenim un dels cantants, és un cantant lleidatà, és el Toni Marsol, que és un baríton de Cervera, que canta extraordinàriament bé, i a més jo l'he vist actuar, no en aquesta òpera, però en d'altres de còmiques, i és divertidíssim, vull dir que és un protagonista, jo penso, excepcional.
Molt bé. I després, ja, la setmana vinent tenim, i a més ja ha arribat, un piano especial clàssic a l'Auditori Municipal Enric Granados,
sí.
Perquè hi ha a punt... quatre concerts històrics de Ricard Viñes.
Doncs sí, en aquest cas ja sabeu que estem en la commemoració del 75è aniversari de la mort de Viñes i ja ho he anat anunciant al llarg d'aquestes setmanes de que fem una producció molt especial que és reproduir quatre concerts que va fer Ricard Viñes a París a la Sala Erard i nosaltres ho reproduirem exactament com ho va fer ell en aquell moment. Tenim un piano Erard que ens ha cedit el Jordi Benseny per a l'ocasió, que és un piano històric de 1920 i que el pianista Ricard Viñes era pianista de la Casa Erard i feia molts concerts allí als salons de París d'aquesta marca de pianos parisencs.
Això ho fareu dijous?
Ho farem dijous a les 8 del vespre.
A la sala 1,
els 4 dijous del mes de novembre. Mm-hmm. A més, comptem amb la col·laboració de l'aula de teatre perquè posarem un actor que representarà una mica la figura de Viñes, llegint fragments del seu diari que parla sobre els abans i després del concert les seves impressions, els seus nervis, les seves inquietuds, no? Perquè realment això és una fita extraordinària, el que va fer ell en 4 setmanes, toca més de 50 obres de memòria de molta dificultat i que abasten des de la música barroca fins a la música contemporània de Ricard Viñes.
No està de més dir que aquesta gent tenien com un do,
Home,
no t'ho dic perquè, aviam, especials. Pots estudiar molt, però com no tinguis no t'ho aprens, això.
No, eh? Impossible, impossible. Si ha, la feinada està en fer-ne un, fer-ne quatre, imagina't així seguits.
Déu-n'hi-do.
Sí. I doncs, a més,
els dijous això de novembre, ja?
Sí, sí. I es posarem també una mica alguns elements de Ricard Vinyes que tenim depositats a la biblioteca. El seu, un piano mut que tenia, un tinter, unes llibretes... Doncs ho ficarem una mica d'escenografia amb materials d'amb ell.
Dijous, tots els dijous de novembre, a les 8 del vespre, aquests quatre concerts històrics de Ricard Vinyes, tal qual van ser... De quin any parlem?
De principis de segle.
O sigui que estem parlant de 100 anys després. Any avall.
1905.
Més d'un any. Més de 100 anys, vull dir, més d'un segle. Per tant, val la pena, i això ho farem a l'Auditori Enric Granados.
I la veritat, hi ha un abonament per als quatre concerts, que els quatre valen 16 euros. Vull dir que i si és un preu, si es vol venir a un concert, és 6 euros i l'abonament...
Vaja.
Per tant, el que volem és que la gent conegui la figura, no?, i que tothom pugui accedir-hi.
Molt bé. Quatre concerts, els quatre, tot el mes, anant a l'Auditori, 16 euros. Eh? Aquesta és l'oferta que ens presenten. Ho trobeu a les taquilles de l'Auditori Enric Granados.
I a la web.
I que no m'assabenti jo que encara hi ha algú que diu que no he anat mai a l'Auditori, que no pot ser. Qui diu l'Auditori diu a la Biblioteca, al Caixa Fòrum o al Teatre de l'Escorxador, eh? Però a l'Auditori sobretot. Gràcies, Puri. Mira, ara hi ha una proposta interessant d'aquestes màgiques, mai millor dit, Marta, a l'Escorxador, que és el Festival Tardor Màgica.
Molt màgica.
Que és tot aquest proposta. Cap de setmana, avui
sí,
ja.
Sí, és molt màgica aquesta proposta perquè déu-n'hi-do l'Associació de Mags Il·lusionistes de Lleida, el munt de coses que han aconseguit programar i preparar per tot el cap de setmana. Comencen avui a la tarda amb un espectacle gratuït al pati de l'Escorxador, a la plaça d'Esteve Cuito. Després hi haurà màgia de prop dins del vestíbul, després un espectacle, i demà dissabte tot el dia. Començaran a 2:15 amb tallers de màgia, màgia de prop, un altre espectacle gratuït al pati de l'Escorxador. I hi ha tres espectacles, l'entrada dels quals és 5 euros cada una, però si els voleu veure els tres, han preparat un abonament de 12 euros els tres.
Doncs apa.
I després hi ha l'estrella del festival, que és el mag Edgar, que és guanyador del concurs Pura Màgia de Televisió Espanyola d'enguany. És un espectacle que es diu el Time Bakery, és un espectacle, no és allò truquitos de màgia, no. És un espectacle a la Sala 1 de l'Escorxador per 7 euros, o sigui que també el preu és irrisori per la quantitat de coses i la qualitat de les coses que podeu veure.
A més, aquí hi ha història al darrere perquè aquest mag ja el tenim lligat de fa temps.
Sí, abans que
ja se'n sumaven que era bo, que arribaria lluny i guaita.
Això és lo de sempre, clar, la gent d'un gremi d'un sector determinat pues ja coneixen per on van els trets. I no, van programar el mag Edgar abans.
Correcte. L'Edgar i tots els altres que han triat vol dir que és un festival tardor màgica de qualitat, que si us agrada la màgia, pares i nens, els nens per suposat, però els pares també, a mi m'encanta. O sigui, això de fer-me desaparèixer la moneda, que és el més bàsic, o
davant dels nassos?
Sí, sí, és que és impossible, o sigui, tu mires i tu remires i ho fan molt bé, Qui diu això... cartes i després hi ha d'altres històries, com a festival.
Sí, el diumenge també continuaran amb una conferència una mica més especialitzada per Mac sobre la il·luminació d'espectacle, una altra vegada màgia de prop, màgia de les botigues, que no sé com acabarà sent això, no sé què deu ser, jo primer vaig pensar que posarien paradetes de trucs o així, no ho sé. I clouran el festival amb la gala AMIL, que és AMIL són les sigles de l'Associació de Mags Il·lusionistes de Lleida, amb tots els mags, Òscar de la Torre, el Màgic Ferran, el Mag Adriaco i el Mag Moi, a 2:15 el diumenge dia 4, per 5 euros també, però si teniu l'abonament dels 3, doncs 12 euros els 3.
Doncs això, buscar informació al Teatre de l'Escorxador i allí us informaran. Però això comença avui, divendres, dissabte i diumenge.
Això comença avui a la tarda, sí.
I després, recordem, aquestes activitats, aquests tallers que havien organitzat a la biblioteca, que giraven entorn d'uns espectacles, doncs són espectacles del més petit.
Sí.
Que són dos...
Són dos espectacles. El
amb
festival,
dos funcions cada una, eh?
Sí. El festival més petit de tots té seu. Naix a Sabadell, però ja té seu a 11 ciutats catalanes, una de les quals és Lleida. No em voldria equivocar, però em sembla que és el sisè any que el fem. Primer fèiem només un espectacle, ara ja fa temps que en fem dos. els vam fer, perquè això també és d'anar escoltant la gent, els vam fer, els vam dividir per caps de setmana, perquè abans en fèiem un dissabte i un diumenge, i la gent ens deia, en aquesta edat, la canalleta sempre estan malalts en aquest temps, o hi ha molta alta probabilitat, sí. I ens deien, clar, si els feu els dos el mateix cap de setmana,
correcte.
Si el tinc malalt el dissabte, el tinc malalt el diumenge. I ho vam separar en dues setmanes. Uh-huh. Llavors tenim el dia 10 de novembre la companyia belga Teater de Spiegel amb un espectacle de percussió, de música, que són els que faran el tall el dia abans a la biblioteca, divendres 9, que és el que han obert avui inscripcions a la biblioteca. I el dia 17, l'espectacle Wax del Centre Dramàtic Nacional d'Alsàcia, de França, d'Estrasburg, que és un espectacle de dansa i una mica més d'estar asseguts, però amb cera, però veureu que fan barbaritats amb cera d'abella, uh-huh. de color groc, i fan un taller amb cera a la biblioteca divendres abans, una altra vegada, que és el divendres 16.
En fi, recordeu, si voleu anar, compreu les entrades ja. Igual sí. Estan esgotades, però
correu,
compreu-les ja.
Perquè el primer però s'estan exaurint.
Siguem racionals, sisplau, que és el que dèiem. Hi ha entrades limitades, no anem pares, padrins i tiets, i un nen d'un any, perquè estem omplint un munt d'entrades i d'altres es quedaran fora. I després podem quedar fora i que explicar l'espectacle, però vull dir que deixem lloc als demés, també. Molt bé, doncs, moltes activitats de cara al cap de setmana. Marta Salla, Puri Terrado, Antònia Capdevila i Maribel Tos, gràcies per estar amb nosaltres. Bon cap de setmana.
Moltes gràcies.
I nosaltres que ja anem directes cap a les dues, busquem la senyal horària que ens diu que seran les dues. Estem a divendres, passa un bon cap de setmana. Dilluns hi tornem, 12:20 puntuals, i si has de sortir la carretera, molt d'ull, sisplau. Dilluns hi hem de tornar a ser tots.